El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.
Avui, 28 de maig, se celebra el Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones. L'origen d'aquesta commemoració cal buscar-lo en una reunió de la Xarxa Mundial de Dones pels Drets Reproductius, on es va proposar que aquesta jornada, que té doble objectiu de difondre l'estat de salut de les dones, les seves necessitats i demandes i el compromís de les administracions per donar-hi resposta. I per això avui al Cafè de la Ràdio ens volem fixar en algunes de les qüestions que estan d'actualitat al voltant de les dones, la taxa rosa, les despeses menstruals o els permisos menstruals. De fet, ahir mateix la Junta de Portaveus de Sabadell va decidir deixar damunt la taula la possibilitat d'aplicar aquest permís menstrual a l'Ajuntament de la ciutat, tal com va fer fa una setmana a Girona. I precisament sobre aquestes qüestions en parlem en els pròxims minuts. Ho fem conversant amb l'Anna Enric, que és la directora de Period Spain, una ONG que vol acabar amb la pobresa i l'estigma menstrual. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Molt bon dia.
En els darrers temps han sortit a la llum diferents qüestions relacionades amb la menstruació i la seva visibilització. S'estan fent passos endavant en aquesta qüestió?
Sí, s'estan fent passos endavant des de que va arribar la pandèmia. La pandèmia ha posat de relleu la necessitat de donar productes d'higiene menstrual a les persones que no tenen els recursos necessaris per fer-ho, però és el primer cop que comencem a fer passos en aquest camí i, per tant, tenim molt per fer en tots els àmbits de l'administració i de la societat civil organitzada.
Clar, fa unes setmanes a Sabadell s'aprovava una moció per ple que precisament abordava, no?, donar aquests productes d'higiene menstrual a les dones que reben ajuda i suport per part del rebost solidari. Entenc que aquest hauria de ser el camí, és a dir, entendre que això és un bé de primera necessitat, que no és una qüestió baladí, que no és una qüestió, diguéssim, superficial, sinó que és una necessitat al 100%.
Sens dubte, els productes s'han de considerar productes de primera necessitat i s'han de fer accessibles de manera gratuïta als col·lectius més vulnerables. Aquest és el primer pas per erradicar el que es coneix com pobresa menstrual, que és aquella pobresa que afecta les persones que ja pateixen pobresa econòmica i que, si menstruen, no tenen accés a aquests productes. I, per tant, és el camí, sens dubte, i felicito des d'aquí a Sabadell per posar-ho en marxa.
De fet, a Period Spain esteu posant en marxa un projecte en aquesta línia, no? Una campanya, crec, solidària des del vostre perfil d'Instagram, no? Per recollir fons, per poder posar el vostre granet de sorra, no? Per combatre aquesta realitat?
Així és. Nosaltres el que hem posat en marxa és un projecte amb 5 entitats socials que treballen amb dones en risc, que estan en aquesta situació, i el que volem fer és donar productes d'higiene menstrual durant un any a 500 dones i, mentrestant, medir com viuen aquesta pobresa menstrual, quina relació tenen amb la seva menstruació i poder fer una recopilació de dades que ens permeti poder sentar-nos en tots els municipis, com Sabadell, com d'altres, i com diferents autonomies, per animar les administracions a que comencin a fer un camí com el que tu mencionaves ara.
Clar, aquesta pobresa menstrual, més enllà de ser fruit d'aquesta delicada situació econòmica de les dones, també té incidència el preu d'aquests productes?
El que nosaltres anomenem analfabetisme menstrual, que vol dir tota la falta de coneixement, d'educació, de cultura, que fa que no tinguem ni idea de tot el que passa al voltant de la menstruació i que, per tant, no sembli normal no comprar productes d'higiene menstrual, productes de primera necessitat, i que els preus siguin els que són. I, per tant, això és el que afecta aquest desconeixement, aquest estigma, aquest tabú que hi ha al voltant de la menstruació i que a algunes persones costa de creure que ja sigui avui en dia encara un tabú, però ho és en el moment que no està legislat, no hi ha mesures socials, polítiques, culturals, educatives, sanitàries que facin que les persones que menstruen tinguin una menstruació en totes les condicions dignes en tots els àmbits, no?
Aquest analfabetisme menstrual que apuntaves, el trobem entre les mateixes dones? El trobem vers l'administració, vers les dones? On es produeix?
L'analfabetisme menstrual el patim tots, absolutament tots. Jo diria que 99,9% de les persones a Espanya pateixen l'analfabetisme menstrual perquè vivim en una societat on no ens han educat amb una educació sexual i reproductiva completa, no tenim els coneixements sanitaris, no s'ha fet investigació al respecte, i per tant aquest analfabetisme afecta a tots, afecta a l'administració, afecta a les empreses, afecta a tots els nivells de la societat.
Clar, estem parlant de desconeixement envers què és la menstruació o desconeixement envers què podem fer per protegir-nos, no seria la paraula, sí, protegir-nos durant la menstruació, no, per no atacar les dones. És a dir, on és aquest analfabetisme?
Clar, l'analfabetisme afecta a totes dues coses que tu et refereixes. En el nostre cas, a Period Spain, el que ens dediquem és a com afecta això a les persones més vulnerables. Ara bé, totes les feministes i diferents projectes socials que treballen envers la menstruació, el que volen és trencar un estigma. I, per tant, l'estigma és el que afecta a tothom de diferents maneres en funció de cada situació. Perquè, per exemple, hi ha uns exemples molt clars, no? Nosaltres aquí tardem 7 anys en identificar una endometriosi. Això vol dir que no tenim els mecanismes sanitaris de salut necessaris per identificar i entendre que els dolors menstruals potser no són dolors menstruals i no hi ha cap endometriosi, una pastilla i ja està. O, per exemple, que no sabem la diferència entre vulva i vagina i no sabem les coses com són, quan els homes sabem perfectament com identifiquen les parts. Hi ha tota una sèrie de connotacions i de situacions que es donen a la nostra vida que ens reflexen aquest tabú i ens reflexen aquesta creença de coneixement, de cultura, d'educació.
Uh-huh. Clar, sobre els temes menstruals, aquí hi ha una part, entenc, de coneixement i d'abordar la situació quan es produeix l'arribada de la menstruació en una nena, no? Perquè tendim a dir noia, però la menstruació pot arribar a partir dels 9 anys, per tant, estem parlant de nenes, no? En aquest cas, hi ha una manca d'informació per part del propi sistema educatiu, per part de les pròpies famílies que no aborden aquesta realitat quan arriba a les famílies, doncs, posant a la criatura tots els ventalls que hi ha damunt la taula. Què heu detectat? D'on surt?
Pues és que surt de tot arreu. Al final és un cicle viciós perquè a les escoles no tenen un pla d'educació sexual i reproductiva adient i el que fan és molt superficial i, per tant, les famílies, per quan es troben en aquesta situació, moltes vegades no saben com enfocar-se en elles. No? Hi ha, per exemple, un projecte que a nosaltres ens agrada molt, que es diu Menstruïta, que és una noia que ha creat un llibre que es diu La regla mola, que a més just l'acaben de treure en català, que serveix molt per les famílies i per les escoles que volen començar a treballar tant amb nens com amb nenes, què és l'educació menstrual, què és la menstruació, què passa en els nostres cossos. I és el primer llibre que explica d'una manera revolucionària, normal, normalitzant tot el procés, com és aquesta menarquia, no? Que és com es diu en aquesta primera menstruació que arriba entre els 9 i els 15 anys.
Clar, perquè no sé si us heu plantejat, o perquè clar, s'està parlant molt, per exemple, de la copa menstrual, no? Que és una qüestió, doncs, que fa molts anys, o sigui, quan realment busques informació descobreixes que fa moltes dècades que existeix i que sembla que ara hagi aflorat, no? Això és un exemple del desconeixement que tenim envers el que ens envolta o el que ens pot ajudar, doncs, a tenir aquesta higiene?
Totalment, totalment. És que no tenim ni idea. Jo sóc la primera que fa molts anys que estic treballant amb temes de menstruació, formant-me a títol personal, i no m'havia adonat de la dimensió del problema i de com afectava des de que a nivell polític no s'estiguin fent res, des de que a les escoles no els hi arribi el contingut per conformar-ho, des de que les famílies es troben totalment desemparades, des de que hi ha una dona que està sense recursos, que està dormint al carrer i no té com accedir a aquests productes. No ens hem adonat. No ens hem adonat com a societat, no hem sigut conscients fins ara, llavors, clar, és molt fort. Perquè, clar, estem parlant, a Espanya, 2 de cada 10 dones pateixen o han patit en algun moment de la seva vida aquesta situació de pobresa menstrual, que és la dimensió més greu d'aquest analfabetisme menstrual que estàvem dient.
2 de cada 10 dones, és un percentatge altíssim.
Altíssim. És un percentatge vinculat al nivell de pobresa que hi ha. És a dir, com la pobresa menstrual és una derivada de la pobresa econòmica, a Espanya se sap que el 2 de cada 10 dones viuen sota els nivells viuen en situació de pobresa. I això derivem d'aquí que 2 de cada 10 dones, per tant, o en aquell moment o en algun del moment de la vida que estan vivint en aquest moment, no han tingut accés a aquests productes. I això vol dir, pues, que utilitzen una compresa durant 3 dies o que no es posen res o que, bueno, diferents situacions, no? Un cartró, un mitjó, diferents recursos que acaben utilitzant i que acaba empitjorant la seva situació, perquè això, com comprendràs, té unes conseqüències físiques i psicològiques, exacte, de salut, molt importants.
Parlàvem també de la situació, doncs, que ahir mateix a la Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Sabadell quedava damunt la taula, aquest permís menstrual que es posava en marxa a l'Ajuntament de Girona, que sortia a tots els mitjans de comunicació. Ajuda a trencar estigmes al voltant de la menstruació? El fet que les administracions comencin a veure que una dona digui que li fa mal als ovaris, que es troba malament per la regla, la inhabilita per treballar?
Sí, ajuda, perquè el que fa és posar sobre la taula un tema del qual no es parla, que és la menstruació, que és no es parla, és tabú, no es regula, no es desenvolupen mires, no hi ha polítiques socials, i llavors és un pas endavant. Què passa? Que aquí el permís aquest, o la proposta de permís, perquè encara no està aprovada, és una proposta de flexibilitat horària si tu tens dolors menstruals. Llavors, en el moment que tu tens dolors menstruals, vol dir que en comptes d'entrar a les 9, potser entres a les 11, perquè en aquell moment estàs, doncs, que et fa molt mal la regla, com et pot passar, i llavors després tu ho compenses, ho arregles. Llavors, que no és la mida idònia, que potser pot ser, però al final és un camp que està tan verd, tan per desenvolupar, que qualsevol petit avenç és un gran pas, perquè fa soroll, perquè tots els mitjans us interesseu per veure per què s'està fent, quin impacte suposa. Les empreses es pregunten si elles, a títol personal, a nivell privat, no, tenen que proposar, perquè hi ha empreses que han proposat això des de fa anys, no? I doncs, clar, generes un efecte de curiositat que és molt sa, perquè són els mitjans de comunicació i les administracions públiques són els principals responsables per poder trencar un tabú i un estigma, no?, envers qualsevol tema, i en aquest cas, doncs, sens dubte, és un pas endavant.
Però un pas endavant petit, no? Una mica la línia del que dèiem al principi. Fem passos, sí, però estem tan lluny que són passos petits, sí, no?
Clar, aquí, per exemple, el país que millor ho fa és Índia, que ells el que entenen, i avui que és el dia de la higiene menstrual, entenen que la higiene menstrual és com una dimensió sencera d'un ministeri. O sigui, és un vertical de treball. Llavors, a la higiene menstrual entra dimensió educativa, dimensió de permisos laborals, dimensió sanitària, dimensió de serveis socials, dimensió cultural, dimensió artística, és a dir, com tots els temes, no? Què passa? Que aquí, bueno, doncs hem començat amb un de qüestions de drets laborals, perfecte. Ara, no? Quin és el següent pas? El següent pas, cap a on va, no? Quin acompanyament tenen si tenen aquests dolors? L'empresa, no sé, ja cal començar a veure tots els següents passos que es poden donar, i que no hi ha molts països que ho hagin fet. Això és important saber-ho, per tampoc carregar-nos totes les culpes. Sí, Índia, Kènia, Senegal, una mica, Nova York, però ja està. I llavors, tot camí nou és camí nou per la majoria de països. Llavors, però bueno, hi ha que celebrar-ho, però sens dubte no hi ha que parar. No és obrir una porta a un camí molt llarg de feina.
De fet, l'última pregunta que et volia fer anava en aquesta línia, no? Quin és, per vosaltres, quin ha de ser el següent pas? És a dir, què és el que hem de fer ja en breu per poder tirar endavant aquesta situació, per poder anar millorant dia rere dia?
Que hi ha aquest nivell municipal, que tenen que sensibilitzar-se i veure en el rebost, en els menjadors socials, en els diferents espais que tenen d'atenció a les persones més vulnerables, què poden fer? Cada municipi tindrà les seves possibilitats. Però després hi ha una dimensió de les comunitats autònomes, la Generalitat, què pot fer, com pot legislar perquè en aquell, al nivell del sistema sanitari, a nivell educatiu i a nivell de serveis socials, i després el més important, o el més important, o el que generarà més impacte, és el nivell estat. És a dir, a Espanya, el Ministeri d'Hisenda té que considerar els productes d'higiene menstrual com productes de primera necessitat, és a dir, la reducció de l'IVA, però ho hem d'aconseguir perquè aquests productes siguin reembolsables, és a dir, perquè nosaltres el que volem aconseguir és la gratuïtat d'aquests productes per a aquelles persones més vulnerables. Llavors, desenvolupar després amb el Ministeri de Salut un model de reembols d'aquests productes perquè puguis anar al teu CAP, al teu centre de salut, i et diguin, escolta, doncs necessites, durant aquest temps, per aquests moments no pots, compreses, ho puguis comprar, i després l'Estat reembolsi aquests calés que ha vengut.
Doncs, Anna Enric, moltes gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Seguim abordant aquesta qüestió perquè un grup de dones sabadellenques ha organitzat per aquesta tarda a les 7 a l'Ajuntament una protesta contra el preu d'aquests productes d'higiene menstrual. En parlem amb l'Ariadna Galiana Forca, que és artista i activista feminista ecologista. Molt bon dia, gràcies per atendre'ns.
Bon dia.
Per què voleu fer aquesta protesta avui?
Bueno, un dia estàvem al parc tots de mares de l'escola Samuntada i estàvem allà reunides i vam treure milions de temes i un d'ells va ser, doncs, la regla i les compreses i tot això, i no sé com vam treure el tema de l'IVA, que vam valir. I després, parlant de més IVA, perquè vam veure això, les desigualtats aquestes, dic, hòstia, que sigui el mateix que el caviar i que la Viagra, aquí va ser quan ens vam indignar, no? O sigui, la Viagra és més barat, l'IVA de la Viagra, que aquest, i vam dir, bueno, doncs dic, anem a fer alguna cosa. Dic, bueno, vam veure que era un divendres, i que ens podem reunir una quanta gent, i vam començar a escampar el missatge. Llavors, escampant el missatge també hem vist, hi ha una gent que fan compreses de roba, i com que és roba, encara és més car, saps? L'IVA és més car, perquè consideren que és roba, no és higiene íntima.
I bueno, simplement això. Vam estar, quan estàvem al grup, primer ho vam pensar a les dones artistes de la caserna, però vam decidir muntar-ho com a Mercatroc perquè tenia més difusió el Mercatroc, hi ha més gent, i no deixa de ser una cosa, pues, com que és ecològica i tot, pues, social, vam dir, bueno, tirem-ho per aquí.
I llavors... t'explicava jo ara que heu decidit anar totes de vermell, no? Totes sí. I tots, no?, de vermell.
Sí, sí, bueno, jo vaig de vermell totalment, les bombes també. Bueno, només que portava una cosa, jo vaig tota sencera. No sabia que tenia tantes coses de vermell. Però sí, la mujer de rojo. Bueno, és igual, la qüestió és que puguem reivindicar-ho, això, és que és molt fort, és una cosa... També hi havia una que ha fet una proposta molt, molt xula, molt efectiva, però nadie se atreve, que és durant un mes no portar res, no portar cap ni compresa, ni copa, ni res. Jo crec que si anéssim regalimant per tot arreu i anéssim assentant-nos als bancs, a l'autobús i a tot arreu, potser ens les farien gratuïtes i tot.
Ostres, és potent, eh, la proposta?
No, però de moment ningú més s'ha animat, només aquesta loca, que no soc jo, que venga, avance. No sé, és qüestió d'anar fent-ho. Ara, per exemple, la gent de Boquet ens va oferir flors vermelles, avui les anirem a buscar i les donarem allà. Una fotògrafa també va voler venir, però al final no ha pogut, però bueno, estem buscant també de l'Escola Illa, els vam preguntar si volíem vindre estudiants, hem parlat amb les de Punta Rebels, bueno, estem mirant per ser una quanta gent, i també la gent diu, bueno, no puc, dic que és igual, l'any que ve, perquè l'any que ve madrà lo mismo, no la canviarem avui perquè nos reunem els quatre. Però bueno, la gràcia d'aquesta és sempre tindre aquest esperit combatiu de dir, no, és que, o sigui, no val el dir, bueno, és que és així, ja està, no, perdona. Això és important. Vull dir, és una cosa que és que cada mes ens toca.
Ariadna, gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio, aquesta protesta, a les 7 de la tarda, a la plaça de l'Ajuntament, no?
A la plaça de l'Ajuntament, allà estarem.
Molt bé, que vagi molt bé, bon dia. Adéu. Doncs aquesta protesta a les 7 de la tarda, vestits de vermell per reivindicar aquesta reducció dels impostos que afecten els productes d'higiene íntima femenina, com deia l'Ariadna, al mateix nivell que el caviar. Per tant, doncs, una qüestió que òbviament no és un luxe, sinó una necessitat per cadascuna de les dones. N'hem parlat avui en el marc del Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones.